Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El projecte per construir una planta de compostatge de dejeccions ramaderes i residus orgànics a 4 quilòmetres del nucli urbà de Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ha posat en alerta els veïns de la població. Amb una capacitat prevista per gestionar 25.000 tones anuals, la plataforma veïnal que s'ha creat per frenar aquesta instal·lació avisa dels impactes que això pot generar, particularment les pudors i la possible contaminació dels aqüífers. El projecte, presentat a l'Ajuntament de Santa Bàrbara el passat mes de juliol, es troba en aquests moments en fase d'exposició pública durant un mes. Davant l'enrenou que ha provocat la seva recent difusió, el govern municipal estudia ara la convocatòria d'una consulta per conèixer el parer del veïnat i actuar en conseqüència. I és que, promoguda per Ecompost de l'Ebre, societat que té vincles societaris amb importants empreses del sector avícola del territori, com la Granja El Pilar i Padesa, la planta de compostatge es nodriria principalment de les dejeccions ramaderes de gallinassa i purins de les granges d'aquestes mateixes empreses. Addicionalment, admetria també residus de restes vegetals i de la indústria alimentària que es convertirien, després d'un procés de fermentació, en adob agrícola comercialitzable. La instal·lació, que s'ubicaria en una finca a prop del canal Xerta Sénia, vora la carretera T-1025, que coneix el municipi de Santa Bàrbara, amb el mas de Barberans, ja ha rebut el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i espera ara el resultat dels informes de la ponència ambiental del Consell Comarcal del Montsià per tenir aprovada l'activitat. L'empresa promotora ja està fent tasques d'anivellament dels terrenys. La majoria dels veïns, però, no han conegut aquest projecte fins fa poc més d'una setmana, quan l'alcalde va confirmar la seva existència en un programa a l'emissora de ràdio municipal. 4 dies després, un diumenge a la nit, el consistori feia públic un comunicat a les xarxes socials informant de l'estat d'aquests tràmits. Aquesta notícia, amplificada per les xarxes socials, va esperonar la creació d'un moviment veïnal crític amb el projecte. El portaveu d'aquesta plataforma veïnal, Enric Lanch, ha explicat que els veïns s'oposen a la planta de compostatge de Santa Bàrbara argumentant que la plana interior de la comarca del Montsià ja acull prou instal·lacions de tractament de residus.
A l'interior del Montsià hem sigut solidaris ambientalment. En el moment que ens van instal·lar l'abocador del mas de Barberans, que a primera instància tenia que ser a nivell comarcal, però després està rebent deixalles de Vegebre, i a més ara fa poc s'ha ficat una planta de biogàs a la vina població de Galera. Creiem que ambientalment hi hem contribuït bastant i no volem que ens empastissin més l'interior de la comarca en plantes d'aquesta. Nosaltres creiem que si s'accepten aquests projectes, el que estem provocant és que a la llarga tinguéssim com una zona negra que sols arribaran empreses d'aquesta mena. I són empreses que tots coneixem, que fan olor, que porten insectes i, a més, visualment també tenen el seu impacte. I el principal i la raó que el poble de Santa Bàrbara no vol aquesta empresa és que un dels valors, un dels recursos més importants que tenim és que baix de la plana de Montsià hi ha un aqüífer molt gran i important. I l'aigua és vida. I no volem que per alguna acció fortuita, algun escape o de més, el dia de demà se pugui contaminar aquest aqüífer i les repercussions econòmiques que tindria el municipi serien molt més greus que la de crear 2 o 3 llocs de treball o els que siguin a aquesta empresa.
Els veïns crítics de Santa Bàrbara, a més, sospiten que la planta podria acabar acollint fins a 40.000 tones de residus anuals, d'acord amb l'estimació inicial del projecte, una xifra que finalment s'ha rebaixat a 25.000 tones. En aquest sentit, els veïns mostren la seva sorpresa davant d'un anunci inicial en què els ramaders d'aquesta zona no podrien fer ús de les instal·lacions per abocar-hi les dejeccions que generen les seves granges. El conflicte que el projecte ha generat a Santa Bàrbara no és un cas únic al territori. De fet, fa uns mesos, l'oposició dels veïns d'Aldover van aconseguir tombar la construcció d'una planta de característiques similars que promovia l'empresa avícola Roig Orgànic SL prop del nucli urbà. Per aquest motiu, des de la plataforma veïnal s'ha sol·licitat formalment a l'Ajuntament que convoqui una consulta popular per actuar en conseqüència. El seu portaveu, Enric Lanch, confia en que l'Ajuntament respectarà la voluntat que manifesti la ciutadania en aquesta consulta sol·licitada.
Bueno, jo vull pensar que l'Ajuntament sempre està al costat del poble i defensar els interessos dels seus veïns. Jo vull pensar que si l'Ajuntament, el poble, en una consulta àmpliament diu que no, l'Ajuntament a aquesta empresa no li donarà les llicències urbanístiques o els permisos que toquen. Jo vull pensar això, que se fique, que estigui al costat de la gent del poble, que ella, si l'Ajuntament creu que també ha de presentar al·legacions per qualsevol cosa, també les presenta, i si finalment això no pot ser, doncs que l'Ajuntament tingui també un control ambiental sobre aquesta empresa.
Per la seva part, el govern municipal de Santa Bàrbara ha entomat aquesta petició i ha assegurat que estudia seriosament com organitzar aquesta consulta durant les pròximes setmanes. De fet, l'alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ollés, s'ha compromès a respectar el resultat, tot i reconèixer que l'Ajuntament podria no tenir competències per aturar ja aquest projecte.
No és el mateix fer un procés participatiu que participe el 20 o el 30 o el 40% de la població que un procés participatiu que participe el 2 o el 3 o el 4% de la població, no? Això, el pes que té un i el pes que té l'altre, pues, també és una cosa a valorar. Nosaltres, evidentment, nos posarem del costat de lo que digui el procés participatiu o la consulta. No podem obviar el resultat de l'opinió de la gent. Una altra cosa és si l'Ajuntament, en tots els informes favorables que puga tindre l'empresa, tenim la competència per poder denegar-los, eh? Eso es lo que haurem d'estudiar, porque una cosa es lo que a ti te agradaría y la otra es si realment lo pots fer o no, independentment de lo que digui el resultat de la consulta.
Ollés ha volgut recordar que les decisions sobre la tramitació han estat públiques perquè van passar pel ple i la Junta de Govern. Tot i això, reconeix que va ser un error no haver informat abans als veïns. La planta de compostatge estaria oberta també a rebre les dejeccions dels ramaders i productors de la zona, segons ha remarcat Ollés, el qui confia que la distància del nucli urbà i els requisits en el disseny limiten problemes de pudors o filtracions. Per això l'alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ollés, veu amb bons ulls aquesta instal·lació de la planta de compostatge i confia que es prendran mesures per atenuar les molèsties.
Aquí al Montsià, esta seria la primera. Sí que és veritat que se dona la circumstància, pues bueno, que en la mateixa comarca ja tenim l'abocador comarcal, que inicialment havia de ser únicament per al Montsià i ara dona entrada a residus del Montsià i del Baix Ebre, i de fet ja s'ha quedat petit i s'haurà de fer una ampliació properament. Tenim pues, alguna planta de secat de la Samsa, que també pues, bueno, molt o poc produeix males olors. I l'experiència del passat ens diu que algunes coses que no hem volgut posar o no hem acceptat al nostre terme, al final ho han acabat posant al terme del costat i les molèsties les hem tingut igual. Això és el que recorda la gent més gran que ha passat en anys anteriors. En això no vull dir res, eh? Nosaltres, ja te dic, no és l'empresa o no és el tipus d'indústria que ens apassioni. Nosaltres preferiríem que a Santa Bàrbara pogués vindre un altre tipus d'indústria, però hem de recordar que estem en zona rural i aquí pues, bueno, hi ha el que tenim. Tenim taronja, tenim oliva, tenim granges i molta gent viu d'això.
Amb tot, el projecte per construir aquesta planta de compostatge de dejeccions ramaderes i residus orgànics a 4 quilòmetres del nucli urbà de Santa Bàrbara ha posat en alerta els veïns de la població que han creat aquesta plataforma veïnal per tal d'oposar-se a la seva instal·lació.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament de Salut va notificar ahir dimarts l'inici de la vacunació amb la vacuna d'AstraZeneca als més de 3.700 professionals d'educació de fins a 55 anys de les Terres de l'Ebre. La vacunació comença aquesta setmana i s'habilitarà almenys un punt de vacunació a cada comarca ebrenca a partir de la setmana vinent. Actualment, però, hi ha habilitats ja els punts de vacunació del casal Hort de Cruells de Roquetes, a la comarca del Baix Ebre, i també la llar de jubilats de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. El personal de les escoles i dels instituts rebran un SMS que els portarà a la pàgina web on poden escollir el lloc i l'hora de la vacunació. La gerent de la Regió Sanitària de l'Ebre, Maria Ixà, ha volgut animar a tots els professionals educatius a que es vacunen per tal d'assolir aviat la immunitat de grup. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, i la Universitat d'Alacant elaboraran un cens real per conèixer l'estat de les poblacions actuals de nacres al Mediterrani Peninsular i a les badies del Delta de l'Ebre i també el Mar Menor a Múrcia. Les dues institucions de recerca impulsen el projecte Recupera Pina, finançat per la Fundació de Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i la Fundació Zoo de Barcelona. El cens, que serà elaborat amb el suport de les plataformes de ciència ciutadana Nacranet i Observadores del Mar, amb voluntàries de les dues zones, ha de servir per conèixer l'estat de les poblacions actuals de nacres. Un cop fet el diagnòstic inicial, es traslladaran els individus que es troben en zones de risc a llocs segurs. Patricia Prado, investigadora de l'IRTA, ha explicat que al Delta de l'Ebre les poblacions de nacre es troben a les dues badies, la del Fangà i la dels Alfacs. Malauradament, després del temporal Glòria, a la badia del Fangà només es van detectar 12 exemplars vius dels 533 que hi havia. En canvi, a la badia dels Alfacs no va haver-hi afectació directa del temporal, però aquí el paràsit sí que ha provocat la mort de molts exemplars, sobretot a la part més exterior de la badia. Gràcies a aquest nou projecte, juntament amb el conveni de col·laboració amb la Fundació Zoo de Barcelona, els científics disposaran ara de 6 nous aparells per mesurar la salinitat i la temperatura i assegurar-se que les noves ubicacions siguin segures, així com el suport humà dels tècnics de la Fundació durant aquestes campanyes. El govern ha modificat els estatuts de la Fundació de l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per tal d'integrar aquest centre a la Generalitat. Així, el conseller executiu ha aprovat modificar els estatuts de la Fundació de l'Observatori de l'Ebre per adequar-los a la seva integració en el sector públic de la Generalitat. Fruit d'aquests canvis, el conseller de Territori i Sostenibilitat n'exercirà la presidència i s'incorporarà com a nou patró de la Fundació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La Fundació quedarà així escrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. El seu patronat, presidit pel conseller Damià Calvet, estarà format pels ajuntaments de Roquetes i Tortosa, l'Agència Estatal de Meteorologia, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, la Diputació de Tarragona, l'Institut Geogràfic Nacional, el Departament d'Empresa i Coneixement, el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El director de l'Observatori de l'Ebre de Roquetes, David Altadill, valorava positivament la integració de la Generalitat a la Fundació.
La modificació dels estatuts de la Fundació i l'adscripció a l'administració de la Generalitat està motivada per la participació tant en membres del seu òrgan de govern com en dotació pressupostària majoritària provenients de fons públics. Llavors, això per llei obligava a la Fundació a estar adscrita a un ens públic. Este ens públic finalment ha resultat ser la Generalitat per ser aquesta administració la que participa en major quantitat a l'òrgan de govern i bé, per la responsabilitat de la pròpia administració des de la direcció de l'Observatori creiem que és una bona notícia que la Generalitat de Catalunya s'implique més profundament en aquesta fundació, la qual cosa li donarà una major estabilitat i segurament projecció de futur.
Creat l'any 1904, l'Observatori de l'Ebre de Roquetes funciona com a fundació sense ànim de lucre dedicada a l'estudi de fenòmens geofísics i ha acumulat un gran fons documental. De fet, històricament, l'Observatori ha destacat en la recerca, observació i estudi en els camps de la relació entre fenòmens solars i terrestres, també la meteorologia i la geofísica, especialment en l'estudi dels impactes del canvi climàtic sobre el cicle hidrològic continental i dels impactes de l'activitat solar en el camp magnètic i la ionosfera terrestres. Fruit de la seva llarga trajectòria, l'Observatori de l'Ebre de Roquetes ha acumulat un gran patrimoni científic i un extens fons cartogràfic. De fet, l'Observatori de l'Ebre i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya col·laboren des de fa temps en la catalogació del fons cartogràfic de la Fundació. Aquest fons, ja escanejat, es lliura a l'Observatori de l'Ebre i forma part de la cartoteca de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a que sigui accessible a la ciutadania.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Diari de Tarragona publica en l'edició d'aquest dimecres, 17 de febrer, que la comunitat de regants del canal de la dreta de l'Ebre està executant una important obra de renovació de la seva infraestructura a Vinallop, a l'alçada del barranc de Sant Antoni. Es tracta d'una inversió de 1,2 milions d'euros que està finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua, per la que se substitueix un tram de 30 metres del canal i es construeix un nou pont per superar el barranc, a més d'una comporta hidràulica per poder desguassar l'aigua del canal al mateix barranc i al riu Ebre. Les obres van arrencar el passat mes de desembre i es preveu que acabin al mes de març, abans de la Pasqua, segons ha declarat al Diari de Tarragona el president de la Comunitat General de Regants, Manuel Ferrer Aixandri. Des de la Comunitat de Regants de la dreta s'afirma que el canal funciona, però que en alguns punts no està ben acabat i necessita millores. Una de les principals millores seria l'entrada de l'aigua a la sud de Xerta. Allí hi ha moltes fugues i és urgent reparar-ho, segons ha remarcat Ferrer, que espera que aquesta pugui ser la propera obra a finançar per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Eufònic, arts sonores visuals i digital performatives a les Terres de l'Ebre, ha adquirit uns terrenys de la barra del Trabucador i la punta de la banya del Delta de l'Ebre al món virtual Earth 2. El projecte ha mapejat tot el planeta Terra perquè s'hi puguen fer propostes i accions virtuals i en venen parcel·les de 100 metres quadrats. Eufònic espera que en la segona fase de l'Earth 2 puguen convidar artistes a intervenir en les parcel·les que han comprat al Delta de l'Ebre per reflexionar sobre aquest espai que està en risc de desaparèixer i quines implicacions futures té l'actual situació de regressió de la plana deltaica. Eufònic ha comprat 50 parcel·les de l'Istme del Trabucador i 9 de la Punta de la Banya en format virtual. Eufònic ha comprat un fragment de la barra del Trabucador, on hi ha la passarel·la que s'endinsa a la badia dels Alfacs, la zona dels surfistes i l'aparcament, i també un espai de la Punta de la Banya, dos dels espais més afectats pels últims temporals i amb més risc d'acabar desapareixent. Aquesta iniciativa és un gest per mostrar la preocupant situació que viu el Delta de l'Ebre. Aquesta aposta pel metavers no és nova dins d'Eufònic. De fet, el festival ja va impulsar en la seva última edició la Sala Sintètica, un espai virtual dins de la Decentraland, on es van poder veure actuacions i instal·lacions artístiques virtuals. Earth 2 és un projecte de món virtual que es troba en una primera fase de compravenda de terrenys que ha despertat una important febre especulativa i on ja es venen a preus desorbitats els espais amb els monuments i els carrers més importants de tot el món. Es preveu que en la segona fase d'aquest món virtual s'hi puguin implementar accions de tota mena. Amb la compra de part del Trabucador i la Punta de la Banya al món virtual Earth 2, Eufònic té l'objectiu de fer accions artístiques en aquest espai virtual i així denunciar la precarietat i el risc de desaparició del Delta.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir, per exemple, a Ascó ara mateix amb aquests 8 graus, però en canvi a Horta de Sant Joan, aquí a la Terra Alta, la temperatura ha pujat respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora i, com dèiem, a Horta de Sant Joan ara mateix tenim 10 graus. També comencem el dia amb la presència d'alguns núvols mitjans, puntualment fins i tot alguns estrats baixos, s'han d'anar trencant durant el llarg del matí i a poc el sol ha d'anar guanyant protagonisme. Això també farà que avui al migdia tornarem a parlar d'un ambient molt suau, amb una temperatura màxima que podrà enfilar-se entre els 18 puntualment 19 graus. De cara a la segona meitat del dia el cel es mantindrà serenat i, de nou, al final del dia es podran formar alguns núvols baixos a punts o, sobretot, arran de costa. Aquests núvols, però, no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.